Estàs escoltant Fabricació Pròpia, amb Mercè Raga.
Minuts ja que passen de les 4 de la tarda. Aquí el Fabricació Pròpia, clar, ja sabeu que cap als... normalment, una miqueta més tard, avui anem una mica amb un desgavell d'horaris, però aquí el Fabricació els dijous, això sí, toca parlar amb la gent de Blanquerna. I avui ens preguntem, més enllà d'estrenar doncs, un nou any del moment aquell que tenim doncs, un mal moment o no amb el raïm, de la cadena de televisió on es miren les campanades, dels personatges famosos que hi surten, dels programes de cap d'any, que són, podríem dir-ho, que el gran expositor per les marques comercials, i també una petita batalla que totes volen guanyar. Estem parlant de l'últim i el primer anunci, els productes que es colen dissimuladament entre el raïm, les marques d'alta costura que signen els vestits dels presentadors. Tot la veritat és que respira estratègia de màrqueting, encara que podríem dir-ho això, sí, ho fan amb molta elegància i enginy i ens la colen. Ara que ja han passat doncs, uns dies d'aquesta ressaca marketingiana, podríem dir-ho així, és moment de mirar enrere per analitzar justament, fredament, I no hi ha millor expert amb qui conversar d'aquests temes que en Josep Maria Picola, professor del grau en gestió esportiva i coordinador del grau en publicitat, relacions públiques i màrqueting de Blanquerna. Josep Maria Picola, com estàs?
Bona tarda, bon any, i m'encanta allò de la ressaca marketingiana, dius, m'encanta.
Què t'ha semblat, això? Com a expert en publicitat, màrqueting...
La penso incorporar a les meves classes, aquesta expressió. Molt bé.
Diria que això és de la mira, t'ho diré, és marca Candela, eh? Diria, bé, em sona que és marca Candela. Pregunta de rigor que ens fem, sobretot si ens veiem l'endemà o la setmana, no? De la primera setmana de gener. Per on vas seguir les campanades aquest any?
Clar, jo com a publicitari vaig canviant de canal, però és cert que les campanades com a tal les vaig seguir per TV3. Reconec que anys enrere lo de la Puerta del Sol tira molt, històricament, però TV3 crec que ho ha fet molt bé, tant pels conductors de les campanades, que en podem parlar, com del propi esdeveniment que van organitzar, no? Per tant, va ser per TV3.
Per tant, per TV3, que sí. Diria que és l'opció més vista, eh?
A Catalunya és la
a
més
Catalunya
vista.
És l'opció més vista,
Antena
eh?
Antena 3 va ser líder de carrer a nivell d'Espanya, però TV3 va ser líder, també amb molta distància, aquí a Catalunya, correcte.
Clar, pregunta que ja directament et fem, professor Picola. Per què és tan important, no, aquest moment de l'any de les campanades per les marques?
És important perquè cada cop costa més trobar-te tot el públic concentrat al voltant d'un esdeveniment televisat. Això cada cop costa més. I és evident que una de les grans puntes d'audiència és concentrar-se a menjar-se el raïm davant del televisor. Això ha sigut així. Ha sigut així. Primer era la ràdio, els nostres avis, doncs les campanades les feien per ràdio. Crec que va ser entorn a l'any 62 que TV va començar a televisar les campanades, ja des de la Puerta del Sol, i a partir d'aquí ja ha sigut un punt de trobada, no?
I des de quan existeix, no?, també aquesta guerra de marques entre...
Evidentment.
Per estar presents també en aquest moment televisió.
I ho deies tu en la introducció, marques que hi entren, ja sigui en forma d'espots, últims anuncis de l'any, primers de l'any, com colant-se a partir de les pròpies campanades. Tots recordem ampolles de Coca-Cola doncs marcant la minutera d'un rellotge i, per tant, doncs, que a cada campanada apareix o desapareix una botella de Coca-Cola com a recurs visual d'una marca referent com és aquesta marca de cola. No? Les marques intenten buscar sempre colar-se allà on estem. Passa amb un esdeveniment esportiu, passa amb un esdeveniment musical, passa amb les campanades, correcte.
Clar, també, en el fons, és també un dels objectius de la publicitat, no, Josep Maria? Potser intentar que te la colin el màxim possible. No sé si m'explico, eh? Intentar d'una manera elegant, fina, i que no et donis compte, però el missatge ha arribat.
Hi ha dos aspectes. Un, efectivament, és aquest. És a dir, que ja no és un tema subliminal, perquè no és subliminal, és prou evident.
Clar, perquè està al límit, no?, de ser aquesta publicitat.
Clar, però és evident que les marques estan allà on estàs tu, però després hi ha el recurs de crear un cert relat i de capitalitzar allò de les campanades abans i després de les pròpies campanades, no? Això també en podem parlar de com les marques juguen amb això, com juguen amb l'expectació prèvia de dir quins seran els últims anuncis, els primers anuncis, i com la gent inclús fa travesses i fa apostes de quin serà l'últim, quin serà el primer, però després també es parla posteriori de quins van ser els anuncis que van sortir, més enllà de que cada cop tenim molts més inputs, estem més pel mòbil i per WhatsApp i per desitjar-nos l'any i per trucar al parent, a l'amic, i jo crec que cada cop estem, a veure, reconeguem-ho, cada cop estem menys pendents del televisor, no?
I què surt més a compte, aquest anunci abans o després de les campanades, a nivell publicitari?
Bona pregunta. A veure, jo crec que sempre surt més a compte el previ, és a dir, el previ a les campanades que el post-campanades. El previ estem tots molt més pendents de... Ja sé que alguns, jo m'hi compto, estem pelant el raïm perquè ens sigui més fàcil després d'empassar-lo, no?
Vols que et faci una confessió?
Digues, tu també.
Aquest és el primer any.
I li treus les pepites, també, no?
A tant no he arribat, però jo crec que el proper any potser arribo també.
Jo aquest any, a Can Picola, i saludo d'aquí a la família, a Can Picola vam comprar raïm sense pepites, però que s'havia de pelar. Llavors, clar, en qualsevol cas, estàs fent la feina prèvia...
Sí, feina bruta, no?
Però estàs davant del televisor i el tens allà, t'estan explicant per enèsima vegada allò dels quarts, que sembla que siguem tontos i que ens ho hagin d'explicar cada any com va el tema dels quarts i el tema de les hores. Dius, sí, ja m'ho he après, però tu així sempre t'equivoques, no? Tant, ens ho han de tornar a explicar. Estàs veient l'expectació, doncs, que els presentadors, que si els vestits, que si el no sé què... I, en canvi, després de les campanades, hi ha l'explosió...
Ja està. La visió passa en segon pla.
I efectivament, no? L'espot aquell segurament el veurem quan recuperem, que a vegades jo soc dels que ho faig. Jo recupero, per exemple, jo vaig recuperar les campanades de totes les cadenes per veure com havien estat. Jo seguia per TV3, ho vaig recuperar després.
Per l'ofici, no, i la passió...
I al cap d'una hora, una hora menys uns mesos, vaig recuperar la de Canàries, no? És a dir, a veure els canaris com ho fan, els de TV Canàries, no?
Sí, però anava a dir, mira, si tu vas seguir per TV3, jo també les vaig seguir per TV3, tu no et va donar la sensació que anaven com un pèl amb un ritme més lent?
No.
No? Mira, no. Igual jo també anava més lenta.
Sí?
Sí. No sé, em va donar aquesta sensació.
Bueno, a veure, és cert que aquest any em sobrava temps entre raïm i raïm, a veure si serà per això. Si serà per això.
No sé, a mi em va donar aquesta sensació.
Jo pensava que era per allò de les pepites, no? Com que no hi ha pepites, vaig més ràpid.
Anava més ràpid. Quan poden arribar a costar aquests anuncis? Perquè ens fem una idea.
Aquests anuncis, pensem que històricament s'havien fet subhastes. És a dir, TVE havia arribat a subhastar any rere any el preu, diguem-ne, d'aquests spots. Avui la cosa està molt més tancada, hi ha molta més competència, però poden estar al voltant doncs, dels 80.000 euros, 50.000 euros. Sempre, encara avui, és més car l'últim spot que el primer spot. Tot i així, les diferències entre l'últim i el primer s'han anat escurçant. Històricament, sempre era molt més car l'últim de l'any, el que tancava l'any, i no tant el que obria l'any següent.
Sí, et sembla, hem fet una mica la intro, però ara estarem tots quin van ser, no, aquests anuncis, si és que no vam estar al cas, de les principals cadenes. Et sembla si comencem per Televisió Espanyola? Qui s'hi va veure?
Va ser a veure Renfe, va ser el que va acomiadar el 2003, va ser el 2023, perdó, em saltava 20 anys, va ser Renfe, i en canvi el que va obrir, el que va estrenar, va ser Repsol.
Vinga, doncs si et sembla, escoltem res, una mica com va ser aquest anunci de Renfe, com va acomiadar Televisió Espanyola doncs aquest 2023.
En Renfe podríamos usar este anuncio para enseñaros trenes o paisajes, pero preferimos dejar la pantalla en negro para que se refleje lo que de verdad cuenta. Tú y los tuyos. Porque hoy más que...
Juguem també, no?, amb aquest punt.
Digues,
què no vas a dir?
No, que no sabia si havia de posar amb els cascos, no? Estava fent aquell amago de dir, estem escoltant l'anunci o m'estàs dient alguna cosa fora d'antena? Digues, dispara.
Per analitzar-ho amb tu, juguen també aquests anuncis amb aquest punt d'emotivitat i de tocar la fibra directa, no? Perquè estàvem escoltant ara.
Les marques no posen un anunci qualsevol en aquest moment de l'any. És evident que busquen anuncis, molts són anuncis corporatius, no tant de producte, sinó de la pròpia corporació. Parlem de Renfe, parlem de Telefònica, parlem de Repsol, si són amb anuncis jo, corporatius, no? I tots toca fibra, evidentment. Doncs tots o d'homenatge o de record, no sé, els que ens han deixat, és a dir, acostumen a ser anuncis amb això, doncs, amb aquest punt sentimental, amb aquest punt de sintonitzar perquè al final, a l'acabar l'any i començar un de nou, el que fem tots és recordar com ha anat l'any i desitjar-nos o fer allò, els propòsits d'any nou, no? També aquí les marques juguen amb això.
I juguem amb aquest objectiu. Sí. Anem cap a Can Antena 3, sí, si et sembla. Com deies tu que Televisió Espanyola, el primer anunci de l'any, Repsol, i Antena 3 va acomiadar diria que és Telefònica, no?
Telefònica, correcte. Telefònica va acaparar, no només amb aquesta cadena, sinó amb diverses cadenes, el seu grau de protagonisme, no?
L'escoltem.
Te mando un beso.
Telefònica, ahora
te... Un beso.
¡Vas fuerte! ¡Mua! ¡Mua!
Te quiero. Un beso.
Un beso.
Si en los últimos 100 años la tecnología nos ha permitido dar más besos que nunca...
Sant Tornem-hi, eh? És una mica aquest fil, no?
M'ha encantat el que has dit de Can Antena 3, no? Can Antena 3. Estem tots molt casolans avui a Can Antena 3. Sí, anunci molt, molt, molt toca fibra i amb el tema dels petons, no? Com a fil conductor d'aquest spot de Telefònica, correcte.
Va, anem cap a Can Telecinco.
Molt bé, Can Telecinco.
A veure, i 4 també la resta de cadenes, a veure què van fer. Sí. Amb aquest compendi, diguéssim, el primer anunci va ser... que ja el mencionaves
abans. La beguda de cola universal, no?
Que tots coneixem.
Coca-Cola.
I, Josep Maria, escolta, el fet de que una marca es vulgui triar una cadena o altra, això també deu estar estudiadíssim, no? O...
Sí, però al final, primera, és un tema d'audiències. Mm. Les marques busquen tenir audiència per aconseguir arribar al màxim possible al seu públic objectiu, però també a vegades depèn dels compromisos que pugui haver-hi. Hi ha marques molt vinculades a algunes cadenes i les marques que hi vulguin entrar han de buscar el forat allà on no hi ha aquesta altra marca, no? Per tant, una mica depèn molt de l'estratègia de màrqueting i de l'estratègia també doncs de relacions institucionals que puguin tenir els grups corporatius amb els grups que hi ha darrere de cada cadena, sigui Mediaset, sigui A3Media, o sigui Radio Televisió Espanyola, que no oblidem que spots com a tal no en poden emetre, però en canvi sí poden colar marques dins de les campanades, per exemple. És a dir, aquest recurs doncs, de que a les campanes hi hagi una referència a una marca, això sí que està permès i s'hi cola, però en canvi no hi ha spots últims o primers de l'any. Això a TVE.
Clar, això és curiós, que no hi havia caigut, no? Aquest punt de... Això és la normativa, avui és la regulació.
Això és per regulació normativa i que està supercontrolat, però sempre hi ha recursos per poder, efectivament, ja sigui via patrocini o via algun tipus de referència a alguna marca, sempre s'hi colen missatges publicitaris.
Va bé que em diguis això, perquè anem cap a aquestes referències. Sí. Després de repassar els primers i últims anuncis de l'any, però clar, durant la retransmissió de les campanades d'Antena 3, ens la van colar ben colada. Amb una joia i amb una cervesa.
Ahora sí, brindemos por el sur de Galicia con un tórnico chupando en el que esté prohibido pasar ropa.
Ja ho estàvem escoltant, eh? És aquesta estrella Galícia que ja porta 10 anys donant les campanades. I potser al final ja ets conscient, però és d'aquesta que deies tu, a l'apartat d'aquestes que ens l'escolen. No?
Que la d'entrada hem de doncs, posar en valor aquesta aposta del món de la cervesa per el cap d'any, per les campanades. Dius, abans era territori cava. Claríssimament era territori cava. I ara, en canvi, majoritàriament hi ha cerveses, no? El Nadal és més territori, segurament cava, però el que és cap d'any, Estrella Galícia, doncs realment ha fet una aposta molt potent i en aquest cas és el que esmentes, amb una història molt ben trobada que molts ens n'hem assabentat a posteriori i no tant en aquell moment del directe. En aquell directe vas notar que passava alguna cosa estrany, sí, però fins que després no has conegut per xarxes socials, no? Tota l'operació d'aquesta acció d'Estrella Galícia, perquè podem parlar, si vols, ja que m'has donat entrada, ja m'hi llenço, no? Aquí Estrella Galícia doncs, va aprofitar per promocionar tot el llançament de la sèrie d'Amazon Prime, no va dir Netflix, d'Amazon Prime, del Berlín, no? Per tant, tota aquesta operació de dir el teòric robatori de la joia que portava la Pedroche, no?
Estava relacionat amb l'estrena
amb l'estrena de la sèrie que passarà, estic veient, i que us la recomano.
Què et sembla?
Bona, a veure, per mi no està al nivell de La Casa de Papel, però tot i així, perquè potser gira massa al voltant del personatge del Berlín, però està bé, la sèrie està molt bé. I tornant al tema Estrella Galícia, jo crec que és una operació molt xula, molt xula, de màrqueting, i que és posar en valor i d'alguna manera és explicar el per què que hi pinta allà la cervesa, no? És a dir, és donar-li un protagonisme també, perquè no oblidem que Estrella Galícia estava molt present, per exemple, allà a La Casa de Papel. Jo sóc un dels que m'he acostumat a veure Estrella Galícia arrel de la sèrie La Casa de Papel. També arrel de les motos, segurament, no? Però vull dir, les marques busquen el que sempre parlem, no? Les marques busquen aquest vincle amb el públic objectiu. I és millor la cervesa aquesta que una altra cervesa? Segurament no. Però el món que t'aboca, doncs potser t'identifica molt més
que
altres marques de cervesa o que l'ampolla de cava, no?
Clar, ara passem les campanades i anem directament a la festa, a la possible ressaca postfesta, i hi ha aquelles marques que també doncs juguen molt bé amb això, no? I saben treure rèdit.
A mi aquesta història m'apassiona, i no sé, ja fa a nivell, en l'entorn familiar ja fa com 2 o 3 anys, de fet és el segon any, que el dia 1 el dinar d'any nou menjam hamburgueses, mengem vicio.
Ah, sí?
Mengem vicio, sí. Per què? Doncs perquè era la manera de mantenir... És a dir, el dia 1 és un dia de ressaca. I és un dia on tots els joves de la família els hi costava molt tornar-nos a juntar per tornar a fer l'àpat. Però, en canvi, si en lloc de muntar un àpat convencional dius, i si fem vicio? És la manera de tenir tots, una altra vegada, tota la família al voltant, no?
Com has notat que ets una expert en publicitat, sí, màrqueting?
Sí, i per tant, és un dinar de vicio el que fem, no? És el segon any que ho hem fet, el dia 1. I clar, que després d'anar sabent-hi's que vicio ha fet una acció xulíssima. D'entrada he de dir que quan es van portar els vicios aquest dia 1, ja ens van sorprendre els envasos, el packaging de les hamburgueses, no? Perquè era packaging de medicaments, era packaging clarament antiressaca, no? Em sembla una acció excel·lent, que després he vist que no és el primer any que la fan, tot i que jo la vaig descobrir aquest any, no? Però em sembla excel·lent l'acció que ha fet.
Has dit un dinar de vicio, eh?
Un dinar de vicio.
Saps que tenim un concurs aquí al Fabricació Pròpia i jo crec que la Mercè Mondelo, si ho ha escoltat, vas directament, la nostra companya de xarxes, els divendres fan un recull del millor humor semàntic lèxic de la setmana i jo crec que directament hi passes.
Vaig directe,
tu,
fantàstic. Doncs saludo l'audiència des d'aquí.
Jo ara no sé què li he dit al professor Pigola, perquè clar, és qui guanyarà, directament, perquè ell és un expert en el tema. Doncs em sembla molt bé, perquè és una manera, no?, també per donar, per treure-li suc, no?, el que passa l'endemà.
Penseu que l'acció que ha fet Vicio ha sigut una acció per...
La Vicio és d'un altre planeta, no, Josep Maria?
És a dir, es passaven ambulàncies i tu si feies la B baixa, et paraven l'ambulància, et donaven, doncs, el teu kit d'hamburgueses, però no oblidem que aquesta acció, pel que m'he estat documentant i he llegit, aquest primer gener de 2024 la marca ha gestionat en 10 ciutats, en Barcelona, doncs, òbviament, al capdavant, més de 10.000 comandes. Que una mitjana de 2 hamburgueses per comanda són, doncs, unes 20.000 hamburgueses en 10 hores. No?
És una barbaritat,
però és perquè realment és aquest concepte de dir com els enganxes. Doncs perquè estàs venent un kit per aliviar qualsevol símptoma de ressaca, no?
Ens queden pocs minuts per acomiadar avui l'espai, però...
Jo et porto calendaris.
Clar, per això volia parlar.
Et vull regalar calendaris. El dir-me que venia avui, dic, he de portar calendaris 2024. Sabeu que us en vaig donar... Ara fa un any us vaig regalar calendaris de 2023 a l'agència Adreiolau. Cada any doncs fem un calendari. Aquest any és un viatge pel 2024.
Que sàpiga la Jargui que n'hi ha una per ella,
evidentment,
també.
N'hi ha una bala. La Mar... En porto 2 més, per tant... L'altre el pots sortejar amb l'equip, el pots tenir aquí. Cada mes el dediquem a un destí...
Xulo.
Buscant que gràficament no sigui un tòpic, és a dir, busquem, si te'n vas al mes de setembre, que és Barcelona, no hi busquis Sagrada Família, no hi busquis doncs, cap element doncs, icònic, típic, sinó que tu em diràs que hi ha...
Mira, jo...
Al setembre, Barcelona...
al setembre, t'ho dic ara. Aquest mes de gener tocaria anar a Londres.
Per què Londres? Perquè és el gran hub internacional. Tot viatge comença a Londres. I, per tant, el gener l'hem començat a Londres. Al febrer, quin mes... Què hi ha al febrer?
Mira, el febrer és, diria que és Venècia.
Pot ser Venècia?
Ah, i pot ser...
Però és Rio, perquè és el mes del carnaval.
Jo no sé per què m'he anat cap a Venècia, bueno, també pels...
T'has quedat més a prop, però és Rio, fixa't que hi ha aquesta connotació groga i verda, és Rio. Què més? El març que tenim?
A veure, perquè març...
Els oients no ho veuen, pobres.
El març és que no ho tinc clar. És
el,
una...
el març és un mur i tens uns semàfors que són característics del mur de
Berlín.
Ah, per tant, el mes de març és Berlín... El mes d'abril
és Japó,
és Tòquio.
No? Sí. El mes de maig... mes de maig veiem una... Que és una, és xula la foto, eh? Ah, ui, això és Grècia.
És Grècia això i, és, Grècia. Per tant, és Atenes.
És Atenes.
Els oients s'estan imaginant ja el seu calendari, que tenim... Estem en el mes de maig, estem a Atenes. En el mes 6, mes juny, s'hi veu un fons d'estanc, de piscina, amb unes monedes...
I no ens dona temps per més, però...
I això és Roma.
Anem al setembre, a veure, que és el de Barcelona. Què hi podem veure, al setembre?
Hi ha, doncs, les rajoles típiques del Passeig de Gràcia, que són les rajoles típiques barcelonines, no?
M'agrada.
T'agrada el calendari? Molt. Doncs, escolta, així en recordes cada dia de l'any.
Josep Maria Picola, com sempre, un plaer. Moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres, que tinguem tots molt bon 2024 i que sigui un viatge aquest molt xulo, el del 24.
Vinga, doncs nosaltres, res, passem a publicitat. Una pausa de res i a la tornada, Chaise Longue, avui amb Mari Pau Huguet.
Ràdio Estel. Entres a radioestel.cat o a l'app de Ràdio Estel oficial i fas clic a podcast. I ja ho tens! El què? El que vulguis. Gastronomia, música, entrevistes, cultura, nutrició, ensenyament... Els podcasts de Ràdio Estel ho tenen tot. Troba'ls també a Spotify.
Yo quisiera no ver tantas nubes oscuras arriba.
La veu dels animals i la natura. Un espai de notícies, consells, entrevistes i curiositats on els animals i el medi ambient són els protagonistes. Escolta la Ràdio Estel els dissabtes a les 10 del matí. Promogut i produït per l'ONG ADA.
Yo quisiera ser civilizado como los animales.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Estàs escoltant Fabricació Pròpia, a Ràdio Estel.
Bé, avui és un goig tenir asseguda la nostra Chaise Longue. Podríem dir, a veure ja com s'ho sent, això, la reina dels magazins de TV3. Tant és així que molts, durant molts anys, ens la vam sentir com si fos de la família nostra. Nascuda a Estopanyà, a Osca, l'any 63, 1963, va entrar a treballar a TV3 molt jove, amb només 23 anys, i ho va fer també que, clar, va acabar presentant doncs, tots els programes diaris durant més de dues dècades. L'hem vist presentant i conduint el concurs d'en Filip Prim, el Com a Casa, Bon Dia Catalunya, Bojos pel Vall, Dies de Tele o Zona de Vall, entre molts altres, i altres programes que porten el seu nom, però és que encara no ho podem dir, perquè si no revelaríem ja el nom de la pacient. Ha fet ràdio, teatre, és autora del llibre Anem a ballar i parla un grapat d'idiomes, per tant, té respostes per tot. Mari Pau Huguet, com estàs?
Què tal? Bona tarda, encantada d'estar aquí en aquesta Chaise Longue vostra, és un plaer.
Com t'hi sents?
A aquesta hora de la tarda m'hi sento perfecta, a més, després de dinar t'agafo com aquella nyonya, no?
Si no, és aquell punt de dir, ai, mira, ara
sí, que ara
m'hi
quedaria,
ràdio.
No? Ara escoltaré la ràdio, l'escoltaré i de vegades fins i tot t'agafaria aquells moments de tonteria que et quedaries adormit, però continuaries escoltant. Em passava quan feia el Com a Casa, que era al migdia, després de dinar, hi havia molts espectadors que com que se sinceraven molt amb mi, i a mi em semblava perfecte, doncs em deien, jo et tinc posada, la tele està posada, però de vegades em desperto quan està sonant la sintonia sintonia del final del programa. I dius, mira, molt bé, si t'ha servit d'alguna cosa per dormir, doncs ja està bé.
Ja està bé,
el subconscient no? Potser ha escoltat alguna cosa.
Ai, que bo. Clar, Mari Pau, tots en tenim present a la tele, no? A la pantalla, però també has fet ràdio. I de fet va començar tot a Ràdio Terraferma.
Exacte, els meus inicis, la meva mare professional, dic, sempre ha estat la ràdio. I a més me'n sento molt orgullosa que hagi estat així, perquè crec que cal començar des de baix i, si cal, anar pujant. No? Perquè vas agafant cos, vas agafant solidesa, vas agafant aquella soltura, que també és necessària. Quan canvies a la tele, has de deixar els vicis de la ràdio, sobretot els vicis de presència, no? Perquè aquí a la ràdio doncs movim molt les mans.
Aquí pots moure, pots fer de tot,
pots fer el que vulguis, que no. Bé, ara sí que es veu. Abans ara, no es veia. Mira. Però ara és un perill,
clar,
perquè jo
podem,
he de pensar...
Ara podem mirar la ràdio.
Clar,
no?
Ara es pot mirar la ràdio, i això que es pensava que la ràdio desapareixeria amb la presència tan forta de la tele. I jo sempre vaig dir que no, que totes dues podrien conviure perfectament i que, a més, crec, i així ha estat, i està, vaja, que retroalimentarien una necessita de l'altra. I bona prova és això que dius tu, no? La ràdio, ara l'escoltem i la mirem, no? I per tant, doncs, bé, això que et deia, els inicis de la ràdio crec que són importants. Crec que estaria bé que tothom comencés per la ràdio, perquè a més té aquella màgia, té aquell punt que no té la tele. Bé, ara es veu, no?, la ràdio, dèiem, però abans, quan la gent imaginava la ràdio per dins, imaginava com era aquella persona, de vegades tenia algun disgust, o al contrari, no? Però jo, a mi em passava, que escoltava la ràdio a casa meva, de petita, és a dir, quan no treballava als mitjans, i jo em feia el meu món, m'imaginava, doncs aquell noi o aquella noia...
Com serà, no? Com...
I, no, no, fins i tot li posava
cara.
Normalment els tendia a posar guapíssims,
sí, després.
Després alguna vegada deia...
Sorpreses,
ah,
no?
Mira, sí, clar. Però alguna vegada deia... Me catxins, no? Aquella veu que m'ha arribat tant, no?
De fet, tu vas començar a estudiar... Bueno, vas acabar filologia... Tens filologia romànica, si
sí,
no m'equivoco,
sí.
No?
La vaig compaginar just quan vaig començar a fer coses a la ràdio, a Lleida.
Clar. Llavors, et volia preguntar, perquè és veritat que parles alemany, francès, anglès, italià, portuguès i xinès?
Portuguès, no. Portuguès vaig fer un any. I vaig fer, igual que vaig fer un any de portuguès, vaig fer un any de rus, que m'encantaven les dues llengües, però se'm solapaven amb les altres. Aleshores, el dia té 24 hores i l'escola oficial d'idioma té uns horaris. I, per tant, jo no podia muntar-me les classes com jo volia, sinó que m'havia, òbviament, d'adaptar els horaris de l'escola de Drassanes, on sempre he estudiat. I, per tant, el rus i el portuguès el vaig tastar un any, i els altres sí que els vaig acabar. L'alemany, l'italià, el francès és la meva carrera, l'anglès i el xinès. El xinès estic, Estic fent... De fet, aquest any estic fent una pausa que em sap molt de greu perquè ens vam despistar amb les matrícules per un problema que hi va haver amb professors, que treien els professors originaris xinesos, i no sé ben bé què va passar, i aleshores tots vam esperar a veure com acabava la història.
Com acabava la cosa per poder, a veure
si... I quan ens vam decidir a matricular-nos, doncs s'havia acabat el període de Drassanes, a les escoles oficials d'idiomes hi ha uns períodes concrets, a tu toca matricular-te, per exemple, el 7 de juliol,
sí.
Ho saps, no?
Sí.
I no pots canviar-ho. I ens vam despistar, la classe estava plena, i aleshores jo estic en llista d'espera, sobretot després de Nadal, que és quan molta gent comença a desanimar-se o a canviar d'opció. Però... El xinès és una cosa que l'has de començar i has de ser rigorós. I m'esperaré l'any que ve.
Doncs això ja està.
Vaig
ja,
fent pràctiques ja
està fet,
i ja està.
Ja està.
Però
bé.
No el pots deixar, no? Perquè una llengua,
no, perquè
quan la deixes...
És així,
La perds. L'oblides. I després el xinès és una llengua difícil i costa molt tornar a arrencar.
Mari Pau, ara nosaltres estàvem acostumats a veure't a la pantalla. Què estàs fent ara? Perquè hi ha molta gent que s'ho pregunta. Què estàs fent ara,
Mari
Pau?
Estic a TV3, estic igualment a la tele, i estic a la redacció, estem... Vaig compaginant. Diguem, normalment el meu horari és per estar al servei d'atenció a l'espectador, que hi ha el defensor de la defensora de l'audiència, en aquest cas, i després som un equip que anem recollint tot el que arriba, tant, no només de la tele, sinó també de la ràdio, del que és tota la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals. No? I aquesta és la meva tasca. Jo havia fet aquell programa que es deia Connexions, en què la gent... que era una mica com la nit dels ignorants de Catalunya Ràdio. La gent trucava i fa preguntes. I a nosaltres... I això es feia per la tele. I aleshores, bé, arrel d'això van crear el Servei d'Atenció a l'Audiència i van lligar una mica paral·lel, que no té massa a veure, perquè, de fet, és una cosa que nosaltres anem contestant via
correu. Com us ho feu? Si contesteu via correu, correu, eh?
Sí, no podem trucar. Truquem en casos molt...
Molt excepcionals,
molt,
no? I necessaris.
Sí, exacte, necessaris. Si no, no, perquè seria una bogeria, no podríem.
Perquè, o sigui, perquè ens puguem fer una idea quantes e-mails pots respondre al dia, Maripau?
Doncs és que mai és exacte. És a dir, depèn de la temporada, depèn del dia, depèn de la presentació del que passi. Per exemple, ara, no sé, quan comença alguna cosa nova, sí. Ara amb la nova plataforma 3CAT ens hem inundat de missatges, perquè la gent havia d'habituar-se, hi havia problemes que, depèn de les teles, es feien d'una manera o d'una altra, i aquí ens vam desbordar a nivell tècnic i de mitjans digitals, hi havia moltes preguntes. Però després, ja a l'època, no sé, de cop i volta, imagina't, que el Club Super 3 decideix fer una cosa a PortAventura, no? I que regale coses o fa concursos. I aquí ens inundem una altra vegada. De cop i volta s'acaba el Paradís de les Senyores.
Ui!
I això és terrible.
Això
és terrible. No? Jo sempre dic, mira, aquest servei està molt bé perquè dones un servei a l'espectador i està bé, cal que hi sigui. Jo sempre dic, per què no fem un programa de tele d'això i amb una resposta solucionem
tot.
Molts dubtes, no? Perquè quan la gent et diu, tornarà Bola de Drac, igual reps 1.000 missatges que et diuen el mateix.
Clar.
I al final t'avorreixes perquè sempre és el mateix. Sempre dius, escolti, mira, preguntem i ja... Tothom que vegi la tele ja ho sabrà.
I jo crec que, suposo que des d'aquest servei d'atenció a l'audiència, no? Us doneu compte, t'has donat compte més que mai, no, Maripau, que la gent es fa seva, TV3, no?
Totalment.
De les preguntes que et deu fer, com si fos... És la de tots,
és,
no?
És per ells és la seva,
això?
No? Hi va haver una campanya que era la teva, justament, de TV3. Jo crec que se l'han fet tan seva... Que ells diuen, això és casa meva, per tant jo tinc dret a preguntar, a queixar-me, a agrair, el que vulguin, no?
Sí.
Fins i tot a renyar-te molt, no? A renyar-nos, no? Això no m'agrada que ho feu així. I a demanar una mica un menú a la carta, no? Jo vull que em feu això, que em feu. I dius, clar, sí, és que no podem acontentar tothom, és impossible. La programació es decideix, s'estableix, com vosaltres, a la ràdio, i és impossible que satisfet
tothom. Clar, el marge d'actuació, no?, és que és limitadíssim,
sí,
no?
Sí, és com dir, a mi no em va bé que em posis, no sé, el Paradís de les Senyores a les 5 de la tarda.
Sí.
Ara, per exemple, hi ha algunes queixes, sí, que fem dues cuines, no? I què passa? No és que es queixin que fem dues cuines, el problema és que comença el planta baixa molt tard. I després hi ha el Com si fos ahir, que comença molt tard. Sobretot el Com si fos ahir, que va enganxat al cuines.
Clar.
I què passa? Que molta gent tenia molt clar que el Com si fos ahir era l'hora que ells anaven a dinar.
Ei.
Ho tenien marcadíssim.
Clar.
I ara és que hem de marxar una altra vegada a la feina, que hem d'anar a buscar els nens al col·le, i aquí els ha destarotat del tots. I ens estan dient, sisplau, tanta cuina, no? Dos cuines, no? Una només, no? Però és justament per això,
Per això. Perquè tu, clar, llavors, d'alguna manera també enyores... Clar, ara trobem a faltar, també. T'enyorem, a tu, a la...
I jo també us trobo a faltar. Jo també trobo a faltar molt els espectadors. Fixa't tu que no els veig, eh?
Clar.
Clar, els veus quan vas pel carrer, no? I et coneixen, i et diuen, i et pregunten. Però si no, és que és tan fred, perquè al final, com ara nosaltres estem davant d'un micròfon, davant d'una càmera, jo no sé qui hi ha a l'altre costat. Puc imaginar-ho, perquè, clar, tu fas vida pel món, no? Però no t'imagines. Però, en canvi, indirectament, és com... No sé com explicar-te-ho, eh? Suposo que et passa també a tu. És com si tu veiessis aquella persona que t'està mirant i tu mires a... Jo miro a l'objectiu de la càmera i és que realment penso, sí, et veig, t'estic parlant a tu, no? I aleshores sents aquella presència humana que dius, doncs és que sí que els trobo a faltar, perquè és molt diferent enviar correus.
És més fred, no?
És molt fred.
Clar.
No hi ha un feedback, jo no sé què pensa l'espectador, no? Sé què pensa quan m'envia el missatge, però quan, per exemple, fas un programa de tele i obres telèfon, clar, això no hi és, no? I trobo a faltar la presència en pantalla per aquest motiu, no? Perquè m'agrada molt comunicar-me amb l'espectador. No pel fet de dir... que vull sortir per la tele. No, perquè és que... Vull dir, ja la gent em coneix. Qui em coneix ja em coneix, no? No és allò de la fama de voler sortir a la tele. Ja no. Vull dir, ja hi ha un bagatge i això ja no és així. que penso en el meu cas, que tampoc jo m'ho he anat trobant, tampoc ha sigut una cosa, uf, quina falera, no? Jo vull sortir a la tele. No, és que m'ho he anat trobant i de cop i volta jo em vaig anar trobant, quan vaig començar, què passava pel fet de sortir a la tele. És a dir, que de cop i volta doncs deixes de ser una persona absolutament anònima, la gent et coneix, t'atura, i clar, no pots passar desapercebut com si...
Clar, i Mari Pau, jo crec també que... En...
I no m'ha molestat mai, d'altra banda, això.
No t'ha molestat?
No, mai. No, perquè la gent sempre ha estat molt respectuosa. És a dir, també és cert que em diuen, si te n'anessis a Madrid, allà, la pel·lícula és molt diferent. La gent, no sé, t'eleva molt, i fins i tot pot arribar a ser perillós, que potser t'arribes a creure el que no és, no? Jo crec que aquí no, la gent m'ha tractat sempre molt bé. Si m'ha dit, m'ha hagut de dir alguna cosa, diguem, que no li agradava, o ahir portaves una cosa que no m'agradava, o ahir allò que vas fer... No, doncs m'ho diuen, i això és que ho trobo fantàstic, que hi hagi aquesta comunió amb l'espectador.
I de fet, ara que tu deies Madrid, tu vas arribar a tenir una oferta del Diari de Patrícia?
Això sí.
És, que sí?
Sí, vull per dir, fer un estiu.
Que sí? Sí, però, sí. Però tu sempre has treballat a Catalunya.
Sempre, sempre. Vaig tenir l'oferta del Diari de Patrícia en el seu moment, em van demanar en alguna ocasió anar a fer un càsting a Madrid per Antena 3, però vaig declinar perquè jo TV3 me l'he sentit sempre molt meva. I quan ja em van oferir marxar a Miami a provar sort allà...
A la Fox,
amb
no?
Un programa. Sí, sí. D'això me n'he penedit, eh? Perquè me n'he penedit sempre. Després, al moment no ho tenia claríssim, que jo no podia, no podia deixar el vaixell aquell que estava fent en aquell moment, que era el magazín de tarda, que no el podia deixar, que no podia deixar tot un equip de gent plantada. I després, a veure... No és que pensés que jo era insubstituïble, no, és que no hi ha ningú imprescindible, no? Però jo me sentia tan responsable amb el producte que jo estava fent que deia, com me n'he d'anar a Amèrica i deixar tot això així, no? I després te n'adones que no hagués passat res, perquè jo tenia la garantia que si la cosa no funcionava o no m'acabava d'agradar o el que fos, jo tornava a la tele i em tornaven a acceptar i continuava, no? Però mira, entre...
És una cosa que dius... que
en aquell moment, sí, perquè penso... Pues si no hagués passat res, hagués anat, segurament hagués tornat, o estaria allà, és que no ho sé. I sempre m'ha quedat aquell interrogant de dir, si pogués veure què hagués passat, m'encantaria saber-ho, eh? Sí. Però no va ser.
Però no va ser.
No va ser, i cap problema,
I clar, ara et deia l'entrada, en aquesta xeslong, aquí el Fabricació Pròpia,
sí.
Mari Pau, que la reina dels magazins... T'hi has sentit, tu?
No. El que sí que és cert... No, la reina no. Però el que sí que és cert és que hem anat engegant franges de TV3. Diguem que hem anat obrint finestres dins la tele. El Ramon Pellicer i jo vam obrir la finestra del matí presentant el Bon Dia Catalunya. Ens el van oferir a nosaltres de presentar-lo. I allà no es feia res a la programació matinal de directe, de programa en directe. I vam obrir la franja del matí i va anar molt bé i la prova és que segueix perfectament bé, no? Em van demanar obrir la franja aquesta del Com a casa de la tarda, que tampoc no es feia res. I en aquell moment, bé, vam ser una mica els pioners, no?, de fer aquest tipus de magazins. No sé, em van demanar inaugurar el canal 33 amb el Josep Maria Ferrer Arpí. És a dir, he tingut la sensació
d'anar obrint portes,
no? Després vam engegar, que també va ser la primera vegada, a un programa dedicat al ball. El Bojos pel ball.
És que balles molt bé.
Bé, m'agrada, és la meva afició.
Ja es nota.
M'agrada molt. Sí, faig dansa i m'encanta el ball. M'ha agradat sempre, de petita. Per què? Perquè vinc d'un poble, d'Estopanyà, que és la Franja, que és la Ribagorça, però de Lleida, per part del meu pare, el meu pare, pobre, no era tan ballador, no se li donava tan bé. Tenia altres aptituds, però el ball no. I la meva mare era una baldufa. I jo crec que això m'ha sortit.
T'ha vingut de mare.
Total. Sí. Pensa que vaig néixer abans d'hora, perquè sóc vuitmesina, i vaig néixer just quan l'orquestra estava acabant de tocar l'última cançó de la Festa Major del Poble. Sí. Vull dir que jo ja no podia esperar més. Ja tenia ganes d'estar a la pista de ball.
Home, tu diràs.
La meva mare sempre m'ho diu, és que no podies ja aguantar més dins la panxa.
I això que dius d'anar obrint portes és curiós, perquè, clar, fem un viatge en el temps.
Molt
1986.
Bé. Sí.
Mari Pau Guets, una baixia a TV3.
Uf! Bona tarda, senyores i senyors. Obrim l'emissió d'avui dissabte, 3 de maig, amb l'edició del migdia del Telenotícies Cap de Setmana. Després podran veure un nou episodi de la sèrie infantil Els Barrufets. A 3:45 els oferirem uns moments de circ.
Aquesta és la veu d'una meva, sí, però d'una persona que està absolutament morta de por, de nervis, que mira, no em tremolava la veu perquè no em tremolava, però tenia aquella veu, ho recordo, mira, és que ho recordo i m'agafo un
calfred.
Sí, perquè la continuïtat era estar en un estudi tancada jo sola, no hi havia càmera, hi havia una càmera, l'objecte, però no hi havia una presència, sola, davant de la càmera i ningú més. I era allò de... Jo pensava, m'aixeco de la cadira i me'n vaig. I llavors tenia un monitor aquí, que era quan entrava la cortineta que començava... Perquè la tele abans s'obria i es tancava. I aleshores hi havia aquella musiqueta de na-na-na-na, aquella música tan típica.
Sí.
I aquell moment de la música, el primer dia, va ser de dir, ara no puc marxar. Vaig sentir una porta, van entrar els directius, tal, la típica desitjar-te sort, et deixen allà dins, i sento una porta de plató que fa croc, saps? Com si fos la porta a la presó, i dius, d'aquí ja no puc escapar-me. I aleshores el pilot vermell que es va encendre, i vaig dir, doncs tira.
Ja està.
Tira. No era gens conscient que hi havia tanta gent al darrere. O sigui, no hi havia... Sort que no era conscient d'això.
I fixa't tu ara, perquè abans parlàvem d'aquesta popularitat. Clar, en aquella època, estem parlant de que només hi havia TV3, Televisió Espanyola,
sí,
no, Maripau?
Sí.
Els catalans estaven com molt, molt fidelitzats a TV3.
Totalment.
Creus que ara també, clar, perquè dèiem, tenies l'hora de Maripau Huguet, en directe a Maripau, amb la varietat de continguts que hi ha ara, ha canviat? O sigui que l'espectador consumeix més un programa, un producte, que no pas...
Totalment.
Un presentador...
Totalment. Com... Sí, totalment d'acord. És que és així, eh? És a dir, abans, jo, quan era petita, només hi havia Televisió Espanyola. A casa meva i a totes les cases.
Sí.
I, per tant, era Televisió Espanyola tot el dia. No podies comparar, no podies fer zapping, no, és que no existien ni els comandaments, com aquell qui diu. Però quan va néixer TV3, clar, imagina't, un producte d'Espanya en castellà i de cop i volta a Catalunya tenim una tele que és nostra, que parla català, que ens ensenya coses de Catalunya a les que se'ls dona importància, d'això va ser la revolució. I aleshores sí que va haver aquesta fidelització de... Perquè això sí que ho vaig copsar. La gent era molt fidel a tu, a mi o als altres companys. Ja. Era fidel a la persona. Vaig a veure... Mira, jo penso que si no haguessin posat nom als programes, no hagués passat res. Perquè la gent era... Jo vaig a veure la Maripau.
Sí.
Vaig a veure el Salvador Alsius. Vaig a veure la Mònica Huguet. O sigui... Perquè la gent me deia, el programa... Ah, sí, el teu programa, que moltes vegades... Com es diu? Em deien, saps? El Com a Casa va quallar molt, perquè va fer molta gràcia Com a Casa, no? Llavors jugaven molt. Però era... Jo, a les 4... Jo miro la Maripau o miro un altre company, no?
Era com aquesta litúrgia.
Ara no. Ara, i la gent era... Jo miro allò, i m'és igual el que facin els altres. Jo miro allò. Ara no. Ara estem jugant molt a fer zapping amb el comandament. I està bé, eh? Perquè això també ens obliga a no despistar-nos i a intentar, doncs, mantenir-nos a dalt, no?
Mira, el fet d'estar implicada, perquè jo crec que has estat implicada 100% amb la feina sempre, Maripau.
Sí.
És així, eh?
M'agrada treballar i m'agrada... Quan és un projecte, m'agrada dedicar-m'hi amb ànima.
I segur que... Exacte. I que t'ha passat aquesta sensació de dir... És que 24 hores té el dia i seria 24 hores.
Sí, sí, és que ni comptava. És a dir, jo no et puc dir que jo no et puc dir faig 8 hores o faig 7 hores i mitja. És que no ho sé. És a dir, jo entrava i feia el programa, i després la gent em deia, però que no te'n vas? És que encara vull fer això.
I fixa't, i Maripau, t'han preguntat això, que no tens vida. Alguna vegada t'han preguntat.
Sí, que no tens casa.
Que no tens casa.
Que no tens casa. Però la teva casa és TV3, o què? Perquè no tens casa, que no tens una altra vida. Sí, però és que al final ho vincules tant a la teva vida professional que jo em vaig adonar que tot el que anava fent, perquè clar, sortia, per exemple, anava al teatre. Però jo no anava al teatre com aniria una persona del carrer normal i corrent. Jo anava al teatre, sí, perquè m'encanta, perquè a més faig teatre musical, però aleshores no. És a dir, m'ha agradat sempre. Però és que jo anava pensant, demà tinc aquell actor,
per tant,
he de veure l'obra. Jo anava sempre sempre he anat a treballar, però que és que m'encanta, m'ho passo molt bé.
Per tant, no has tingut la sensació de renunciar a la teva vida personal?
No, en absolut. No. Jo crec que pots compaginar perfectament una cosa. Jo he arribat a barrejar... És a dir, penso que estic barrejant la meva vida personal amb la meva vida professional. Però de forma equilibrada, és a dir, sé que és una cosa i sé que és l'altra, no? I sé disfrutar d'una cosa i sé que és disfrutar de l'altra. Però és que majoritàriament de les coses que faig fora del que és la presència dins l'edifici de la tele, la majoria estan vinculades a la meva feina.
Ara fem un salt en el temps, perquè és que aquesta xeslong té això, que passa el temps volant.
Sí, normal. Tots els programes sembla que tens molt temps i després...
I després es queda. A tu t'ha donat aquesta sensació en la teva vida professional, que ha passat el temps volant?
Molt. Molt. Mira, ara que estem preparant la festa dels 40 anys de TV3, la celebració dels 40 anys de TV3, ara sí que te n'adones sempre quan et passen imatges d'abans, sí, quan eres jove i tal... Però ara és... un moment, 40 anys, eh? Me n'adono ara molt perquè hi ha molts companys que estan marxant de la tele per jubilació, per prejubilació, i per tant que dius, mare de Déu, però si vam estar junts...
Fa res!
És que a més és això, és fa res. Aquesta és la sensació que tinc. M'ho he passat tan bé a la tele, m'ho passo tan bé, que per mi, a mi em diguessin... Jo sempre dic, com un actor que diu... Em vull morir a dalt de l'escenari, doncs això. És a dir, és que m'és igual, jo continuaria treballant tota la vida.
I clar, aquest continuar a treballar tota la vida, hi ha un moment a la carrera que és això que dèiem. Quan fa que no et veiem a la pantalla, Maripau?
Que faci...
Que estàs al servei d'atenció...
Que faci 10 anys.
10 anys, oi? Sí.
Això, veus, em sembla increïble.
Sí.
10 anys, és que tinc la sensació que era abans d'ahir.
Clar, i tu, amb la pregunta que ens feia, però què ha passat, no? I tu ho has explicat en alguna ocasió, ho has explicat, sí, que era una bona decisió de TV3, de, no? De la direcció,
sí,
de TV3, i la productora en aquell moment, no? Que era el Cuní, o...?
No, sí, jo estava fent el Tevis.
Exacte.
El Tevis era el paquet del matí que feia el Josep Cuní, amb el Tevis. Tot això era el paquet també de la seva productora. I aleshores a mi, de fet, em va fitxar ell per fer el Tevis, amb el vistiplau, òbviament, de TV3, perquè jo sóc personal fixe de la tele. I en una productora hi ha gent de la productora, però també hi ha gent de la tele quan es fa un programa TV3. I ella em va trucar, em va fitxar a mi, diguem. I perfecte. Però aleshores van decidir, primer, allargar per una banda, que després no va ser ben bé així, allargar la franja del matí fent només el matí, sense fer el Tevis. Es va allargar una temporada més amb l'Elisabet Carnicer, i després el Josep Cuní va deixar TV3. I bé, a mi em van demanar, doncs, d'acabar, de deixar-ho, i que pensaria en algun programa. El Josep Cuní va parlar d'alguna oferta possible a la tarda, després ell ja va marxar, i aquí es va acabar tot. I va ser quan... Jo vaig estar un temps que no tenia ubicació, i em van demanar, justament perquè obrien el servei d'atenció, de col·locar-me allí, d'anar atenent això. Vaig dir, bé... Molt bé, no puc dir res en contra, no? És decisió, però en aquell moment dius, ostres, no, em va saber greu.
Sí. Va saber greu.
Sí, clar, perquè a mi m'encanta fer programes i estar... Això que et dic, en contacte amb l'espectador. Però bé, hi ha alts i baixos, hi ha moments que...
Però és
no,
aquest punt que, clar, i també et sentia dir en alguna entrevista, Maripau, que deies aquesta, que coincidia amb una fornada també de gent jove, no?, que entrava a TV3.
Sobretot. I ara desmanté això, eh? Es manté encara, es manté, i està molt bé que compaginem la gent jove amb la gent de tota la vida, a mi em sembla bé.
És que és aquest punt, no?, de trobar aquest equilibri per l'experiència,
sí,
no?
Sí, bé, perquè crec que podem conviure perfectament, és a dir, evidentment els joves arriben amb una càrrega professional i de coneixements que ens donen la volta mil vegades, eh? Això t'ho dic que és així. Però, per altra banda, penses, la teva maduresa, no?, els teus anys... Si no serveixes per una cosa, serveixes per l'altra. No et diré de fer un programa juvenil. Però sí que et permet, doncs, fer un altre tipus de continguts. Penso jo, eh? És la meva opinió. Altra cosa és que, jo què sé, que decideixin, no, que volen cares joves, fresques,
ja,
que no se'ls nota el pas dels anys.
Però
no?
També, clar, està en un moment la cadena pública que ve i també gent de moltes productores.
Sí.
No? I llavors, que no sé si tu tens aquesta sensació també que fan el programa i se'n van i que no queda aquell pòsit del... No? Aquell...
Això fa anys que passa. És a dir, la gent que som de TV3, diguem, que hem nascut allà, com sí, aquell que diu, ja no quedem tants. perquè la majoria és això, són gent que ve, programes que venen de productores que no tenen aquell lligam amb la tele, perquè avui ja sona a TV3 i demà, mira, igual venen aquí a Ràdio Estel a fer un programa, saps què vull dir? Per tant, no hi ha aquella sensació de... Abans es feien les festes de la tele i tots, és que érem una família, era allò una cosa, un equip. Ara s'està preparant justament la festa no visual, diguem, sí. No sortirà per la tele, però el sopar dels 40 anys. I clar, tots els que som TV3, que portem el segell TV3, ens fa una il·lusió increïble, perquè ens anem trobant pels passadissos, els que quedem...
Sou família.
Som família. Vindràs, eh? No fallaràs, eh? Sí. I en canvi, ja no sé si... aquesta gent que és més passar volant té aquest cuquet, no?
I però a mi, ara ja amb aquest temps de xeslong que hem fet amb tu, que hem compartit amb tu, Maripau, sí. Dóna la sensació que ets una persona que, clar, que has anat capejant, diguéssim, totes aquestes decisions, que ja se sap que el món de la tele, el món dels mitjans...
Sí, és així.
És així, és que així. Tot té un inici i té un final,
sí,
no?
Sí,
però tot
sí.
I així, tu a nivell personal i emocional, sempre ho has sabut portar bé.
Ah, sí, 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 perquè, claro, dius, arriba un moment que has d'acceptar la realitat, no? I la realitat és aquesta, doncs, molt bé, que m'ofereixes això, bé. Paral·lelament, jo he pogut anar fent coses, de dir, vaig fent presentacions, que no és lo mateix, això també ho feia, però em permet tenir aquell contacte amb l'espectador, de tant en tant he fet alguna col·laboració a la ràdio, he anat a alguna col·laboració en algun programa de la tele, ara vaig a col·laboracions, diguem, sí, però està bé, i de tant en tant vaig fent algun programa a la xarxa, a la Xal, estic col·laborant, diguem, vaig de convidada i vaig participant en un programa que es diu La Sobretaula, que m'ho passo molt bé, i fem territori per Catalunya.
Però tot i així t'agradaria tornar per això en aquest contacte.
Sí, m'encantaria. Mira, m'encantaria a TV3 perquè és la meva, però ara en aquests moments...
I si vingués una altra cadena que no fos TV3?
No et diria que no. Depèn del producte, depèn del contingut. Mm. No em vendria per qualsevol cosa, això ho he tingut claríssim, ja ho vaig demostrar en aquelles dues ofertes. I si ara em diguessin, vols... Mira, jo penso que pels anys que em puguin quedar a nivell professional, potser sí que ho tastaria. És allò, va, provem sort. No sé, ara em tornessin a dir, te'n vols anar a Miami? Pues, molt bé, provem-ho.
I aquella oferta d'Antena 3, no?, que en tenia.
El diari de Patricia, no. Perquè no era el... No, és que no... Sí. No. Tu m'hi veies? No. No.
És no. Que tens respostes
em van
per
trucar,
tot.
Sí, però no és, no és el contingut.
Fem
que m'agradaria fer. M'agradaria fer un altre magazín, m'agradaria fer moltes coses. Sí.
Acabem, Paula, tens en l'Oliver Twist.
Ah!
Acabem amb Oliver Twist.
Veus?
Perquè sé que Oliver Twist és una altra de les seves grans passions, que
molt,
és el ball.
Molt.
Va venir la Coco Comín fa uns,
ai,
fa uns dies.
Sí?
Va pujar la caravana.
Molt bé.
I ens va explicar que, clar, o sigui, teníem a la Maripau
que... Soc com una germana de la Coco, perquè és que diguem que m'ha fet créixer ella a nivell de dansa. Sí, me l'estimo amb bogeria.
Quin èxit, Oliver Twist, eh?
Quin èxit. Tant és així que, segons m'han dit, està previst que torni al Nadal vinent.
Bueno...
Bé, no?
Però... I et tornarem a escoltar, també? Ho tornaràs a...
Si la Coco vol, sí. Jo encantadíssima, perquè m'ho he passat molt bé fent tota la narració i m'encantaria tenir algun personatge dins de l'Oliver Twist. Sí, 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 m'encantaria.
Maripau, t'intentarem seguir rima.
Va, però vinga, que veureu que us ho passareu molt bé. Animeu-vos.
Moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
Que vagi molt bé, Maripau.
Un plaer, gràcies. Considero bé